L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel.
Com va? Com perquè demà dijous gras, eh?
Dijous gras, a punt de començar el carnaval. Bueno, i ens ho hem de passar pipa, amb el carnaval, fins el dimecres que ve, que enterrarem la sardina, eh? I mentre esperem el dijous gras, avui, doncs, una convidada, com sempre, molt especial. L'estem veient ara amb els seus cabells rossos, no para de riure, amb uns ulls preciosos.
És l'alegria, eh? Jo crec que la nostra convidada és l'alegria de viure.
És l'alegria, exacte. Una persona que ens explicarà que de nena jugava a fer ràdio quan era molt petita. Després va continuar, doncs, estant a diferents mitjans, televisió, també per aquí, jo crec que també va estar per aquí Ràdio Sabadell. Després d'aquí va passar per Sant Cugat. I després de Sant Cugat, imagina't, va arribar fins a Islàndia. Aquella nena doncs, que jugava a fer ràdio, doncs ara està fent ràdio, està fent la ràdio, no? Una gran persona i que, bueno, que coneixerem això, la seva alegria, no? Jo penso.
Jo crec que has fet molt bé, els deures, Josep. Ens has posat aquí sense fer gaire spoilers, però ja ens has posat en situació i nosaltres el que fem ara és, com sempre, recordar, doncs, a qui va recomanar, doncs, avui a la nostra convidada.
Doncs bé, jo vull recomanar la Maria Xinxó, que és una periodista, persona del vostre ram, també persona de ràdio, treballa a RAC1, al programa Islàndia. És una gran comunicadora, és una persona que crec que lliga molt amb el programa perquè és molt alegre, sempre està de bon humor, sempre la veus, doncs, fent acudits, fa les xarxes. És una persona molt solidària, sempre es presta a participar, doncs, en iniciatives solidàries, sempre es presta a ajudar la gent. És una, doncs, una gran periodista i, sobretot, una gran sabadellenca, que és el que també ens interessa aquí. Aleshores, jo recomano a la Maria que vingui.
Doncs aquesta va ser la recomanació del Jordi Campoy i ara sí, doncs anem a saludar la Maria Xinxó, periodista, extreballadora d'aquesta casa i una de les veus inconfusibles d'ara, de totes les tardes, a RAC1. Bon dia, Maria.
Bon dia a tots dos i estic aclaparada per aquestes paraules també del Jordi, que xulo, quina presentació, estic ara mateix ja m'he posat vermella i tot.
Doncs espera't que això acaba de començar, no, Josep?
Exacte, no et queixaràs, eh?
No, gens.
Sí, i bueno, fantàstic, eh? L'estem veient, llàstima que encara amb això de la Covid hàgim d'espeixir, eh? Però esperem que ben aviat puguem estar plegats aquí tots aquí a l'estudi.
Sí, fer ràdio d'aquesta manera, fer ràdio a distància, és una de les pitjors coses que ens toca professionalment per fer en aquesta pandèmia. Òbviament no té res a veure el tracte directe quan tens a l'entrevistat en allà, no? que el pots mirar també directament, no? Que mira, avui ens estem veient en pantalles i mira encara, però no té res a veure que tenir-lo a l'estudi, no? I tocar micro, no? També és que és això, ara parlar amb aquests cascos és com que no estàs fent ràdio de veritat, és una sensació estranya.
Es fa molt estrany, jo us trobo molt a faltar l'estudi, però doncs almenys podem fer doncs aquesta alegria de viure ni que sigui doncs així amb la interacció que ens proporciona la tecnologia. Comencem, Maria, per l'inici. Explica'ns els teus records d'infantesa, a quin barri de la nostra ciutat vas néixer, quans éreu a casa i una mica doncs a com recordes, no, els primers anys?
Barri de Gràcia. El barri de Gràcia és el meu barri i a la Plaça del Treball, no, un centre neuràlgic. i la plaça Anselm Clavé, que era casa meva, no? Davant de l'estació de ferrocarrils, i allà a casa, doncs, molt feliç. Som quatre a casa, els meus pares i la meva germana.
Eres la gran o la petita?
La petita. Ens portem 2 anys i mig amb l'Ada, amb la meva germana, i la veritat és que hem sigut dues nenes molt diferents a nivell de comportaments, a nivell de joguines mateixes, no? O sigui, la meva germana li encantaven els cotxes, les pilotes, els barcos, els vaixells pirates, i jo era la típica que tenia 25.000 nines. Quan era hivern anaven vestides d'hivern, quan era estiu anaven vestides d'estiu. Aquesta té... Quants anys té? Li deia la meva mare. Aquesta quants anys té? Doncs tants anys. I què he de menjar? Doncs aquesta papilla. Doncs jo li feia papilles. Aquesta, no, aquesta només biberó. Doncs biberó, saps? Vull dir, jo era la mare perfecta per totes les meves nines. I la meva germana no recordo ni que es mirés les nines a cap moment, saps? Mm-hmm. Però... tot i ser tan diferents, crec que som molt iguals. I això, amb els anys, encara es veu més.
També rossa, la teva germana, també rossa.
Bueno, en realitat, jo no sóc rossa. Aquest és el tema. Jo, o sigui, tinc els mateixos cabells que la meva germana, que són rinxolats, i castany. I la meva germana no s'hi ha fet mai absolutament res, ni metges ni mandangues, i jo, a mi, això m'ho va dir, a més, una periodista, que és l'Eva Vinuesa, que va ser qui em va contractar per primera vegada a Canal Català, em va dir un dia, quan em vaig fer les primeres metges rosses, diu, vigila que això enganxa. I efectivament, a la que em vaig fer les primeres metges rosses, que devia tenir doncs uns 18 o així, i allò ja no va parar. I a partir d'aquí, cada vegada soc més rossa, escolta'm, cada vegada és... Això fes-m'ho més ros, això fes-m'ho més ros. Sí, sí, sí.
O sigui que de petita jugaves a nines.
Ui, moltíssim, moltíssim, moltíssim. Era la meva passió.
Però escolta, doncs precisament hi ha una persona que et coneix molt, moltíssim, i que doncs, també recorda que jugaves a fer programes de ràdio i també recorda els vincles de la teva família amb aquesta emissora. Preparada per escoltar-la?
I tant.
Doncs és la teva germana, l'Ada.
Què dir de la germana radiofònica que tinc? Doncs que és una cosa que li va com a ell al dit. Jo no la sé veure fent una altra cosa. I és curiós que la nostra àvia ja havia treballat a Ràdio Sabadell. No estava en antena, però hi treballava. Una anècdota que tinc que és que de petites teníem la nostra pròpia ràdio. La gravàvem en caset, sobretot quan estàvem de vacances. Era Ràdio Mariada i tenia bueno, tot de seccions. Fèiem imitacions, actualitat, el temps, fins i tot teníem sintonia. Vull dir que és una cosa que li ve molt de lluny.
Jo crec que seria un document històric, ara, recuperar doncs, aquelles gravacions.
Mira, em fa molta ràbia perquè aquella cinta, o sigui, l'he de tenir a algun lloc. O sigui, ara la meva germana ho deia que teníem sintonia, ella no s'ha atrevit a cantar-la, però era una sintonia que és una mica Ràdio Estel, ara quan la repeteixo, ja, a veure ja amb què us sembla, però venia a ser...
Canta-la, canta-la.
Ràdio... Mariada. Una mica Ràdio Estel, la veritat,
sí, sí.
Però tenia ser això.
A més ha fet la foto així, com els mossens.
Home, és que s'havia de fer, en posició. Uh-huh. És que ho fèiem tot, informatius, fèiem també els anuncis, concursos. La meva germana imitava a la Carmen Sevilla, que ho feia superbé, i llavors era un concurs que en aquella època la Carmen Sevilla a la tele feia allò de les lletres, no sé què era, que no sabia mai quina lletra era, i li deien, aquí, Carmen, aquí! I llavors ho fèiem tot. Tots els programes estaven fets per les dues, i això, veus, amb això sí que ens ho passàvem superbé, arran d'una gravadora que em van regalar a mi quan era petita, vull dir, devia tenir 8 anys, no més anys, sí, uns 8 anyets. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, escolta, Raquel, la fitxem perquè ens faci la secció aquí amb ella i la seva germana. Que
quan vulguin, quan vulguin, perquè la seva germana també té una alegria, jo crec.
Mira,
l'Ada.
Sí, jo us la volia proposar.
Doncs després, al final de la secció, proposa qui vulguis, Maria. I escolta, com eres de petita? Eres bona estudiant? A quina escola i a quin institut també vas anar?
Doncs vaig anar al Narcisa Freixas, que ja no existeix, ara vindria a ser com el Teresa Claramunt, no? I a l'Institut Pau Vila, que estaven de costat. I era la típica estudiant ampollona, que treia bones notes. Ara, un cop havia fet l'examen, jo ja me n'oblidava. O sigui, jo tinc una neurona. Llavors, què passava? Doncs aquella neurona la focalitzava amb el que tocava i un cop ja està, doncs havia de deixar espai lliure perquè vinguessin nous coneixements. Ara, retenir-los ja no. Mm-hmm. Però en aquell moment és igual. O sigui, és que jo me'n recordo que òbviament història m'encantava, però no, ara no em preguntis dates ni res, perquè un cop feia l'examen ja està, a otra cosa mariposa. I igual amb qualsevol cosa, jo què sé, amb mates, per exemple, els logaritmes neperians, que ara no, ni em pregunteu què són. Jo recordo disfrutar fent logaritmes neperians. El que no suportava en cap cas era el càlcul mental. Sempre he sigut molt dolenta amb el càlcul mental. He de comptar amb els dits, encara. És una cosa que no porto bé, i això que el meu pare, vull dir, és de números total, no? Vull dir, va treballar tota la vida al Banc Sabadell, i jo és una cosa que no, que a nivell de càlcul mental no és el meu. O sigui, si em poso a fer allò, les operacions, i m'expliquen com és, ho trauré. Però allò de ara fes aquesta multiplicació, aquesta divisió, que me'n recordo a classe, que això ens ho feien, i m'ho passava realment malament. O sigui, era un moment que...
Cap a ciències o cap a lletres?
Doncs jo vaig començar a fer Ciències de la Terra i el Medi Ambient, perquè vaig ser de la generació Conillets d'Índia de la ESO, i vaig fer fins a 8è DGB, i 3er, 4er d'ESO, i 1er i 2er de batxillerat ja al Pau Vila. I llavors ja, a batxillerat, vaig triar Ciències de la Terra i del Medi Ambient perquè la meva idea era fer farmàcia. Bueno, en aquell moment encara no tenia molt clar el què, però va haver-hi un moment que vaig dir no, sí, faré farmàcia.
Farmàcia? Seré farmacèutica. Per què? Farmàcia?
M'agradava molt la química. Molt... La química m'ho passava molt bé fent química. I el que passa que vaig anar a la típica xerrada aquella que crec que va fer el Casal Pere IV de presentació de la carrera, no? I me'n recordo que em van dir bé, necessites molta física també per anar ben preparada a primer de carrera de farmàcia. Jo vaig pensar, ostres, física, no, he fet un crèdit variable de física. Doncs hauries de passar-te tot l'estiu estudiant i fent reforç de física per poder entrar bé a la carrera. I allà jo vaig fer un clic i vaig dir, jo ara m'he de passar, després de la selectivitat. Aquest estiu, que me l'imaginava d'una manera doncs, més amena...
Mm-hmm. No tancada estudiant, evidentment.
I vaig dir, potser farem aquí un canvi d'última hora. I a l'hora de veritat vaig canviar les opcions. I la meva primera opció no era periodisme, vaig posar publicitat i relacions públiques.
Ah.
I em va faltar un 0,01 per entrar a publicitat. I em van dir, no pateixis que això és setembre, baixa la nota de tall i entrarà sense problemes. I ho vaig entendre com un altre senyal divino de la providència. Vaig dir, renuncio a la primera opció, faig periodisme. I vaig començar periodisme, vaig conèixer una gent meravellosa, que són els meus amics, i d'allà ja no em van treure. I vaig ser començar amb els amics i a començar a treballar directament allò a Canal Català i veure que realment, per carambola o pel que fos, realment havia trobat la meva professió.
Doncs ara de seguida també anirem parlant dels primers anys de professió, però doncs volíem també doncs que escoltessis un missatge d'una amiga teva que no s'oblida de les vostres visites a la biblioteca quan estudiàveu al Pau Vila i tampoc dels viatges en cotxe. Ella és la Marta.
Hola, guapa! Mira, que m'han demanat que expliqui alguna anècdota de quan estudiàvem. Així que fixa't, que difícil per mi triar només una anècdota, no? Jo només volia recordar-te que quan estudiàvem, no? Nosaltres érem molt bones estudiants i ens encantava anar a la biblioteca perquè estudiàvem molt, però també ens ho passàvem molt i molt bé. Així que, bueno, recordo com a una època molt xula, no? I després, bueno, pues també volia recordar els viatges que havíem fet, no? Viatges amb avió, sí, però sobretot els viatges que vam fer amb el cotxe. Quan agafàvem el cotxe i dèiem, on anem?
On anem?
Pues, no sé, pues on ens porti el cotxe? I ala, allà que anàvem. Platja d'Aro, a França, al País Basc, on fos. La qüestió era anar juntes i passar-nos-ho superbé. Així que jo crec que amb aquests temps que corren i amb lo difícil que és ara que ens puguem veure, jo em quedo amb el record dels viatges que pels que vam fer i pels que puguem fer algun dia quan ens puguem tornar a juntar i puguem agafar el cotxe i puguem dir on anem ara, Maria? Així que res, aquesta és la meva anècdota. Només dir-te que t'estimo molt, que ja ho saps, i que t'envio un petó i una abraçada ben forts. I ja està. Salutacions de la Coco. Adéu, guapa.
Ai, quina emoció!
Escolta, m'ha fet molta gràcia.
Sóc una bleda, per favor, que em poso a plorar de veritat.
Aquest és l'objectiu, també. Però, escolta, amb quin cotxe anàveu? Amb el cotxe fantàstic? Us he imaginat, a totes dues, com per tancar-te per estudiar tot l'estiu, no? Fent aquests viatges.
Ara.
Pots explicar alguns viatges? Home,
i tant. Sí. És que la Marta és la que conduïa, ella era la que portava el timó, perquè jo no vaig conduir fins... ens vam treure el carnet juntes, però jo el tema del cotxe és una cosa que em va costar una mica més i, en canvi, ella, de seguida el cotxe, de seguida es va independitzar i una tia amb les coses molt clares i molt més hecha pa'lante en aquest sentit que no pas jo. Llavors, jo era copilot, anàvem amb mapa en aquell moment, el mapa normal...
Mapa de paper.
Sí. Llavors era, a veure, tanquem els ulls, anem movent el dit i quan diguis prou, allà on es pari, allà anem.
Home, això és genial, genial.
Això fèiem i ens ho passàvem molt i molt bé. Ella va tenir dos cotxes, un que era de l'any de la Picó, que de fet el cinturó del copilot no funcionava, que això avui en dia seria...
Directament presó.
Home, i tant, vull dir, és que en aquell moment... sí, no enganxa gaire, però va, anem, sí. I després es va canviar amb el Kalos, em sembla que era un Kalos, es deia, no sé, un cotxe vermell, que aquell ja tenia una mica més de marxa. Però me'n recordo una vegada, per exemple, al País Basc, que ens va adelantar una bicicleta en una carretera de corbes. Però vaja, a nosaltres anàvem amb la música i ens era igual. És que l'important era estar juntes i passar-nos-ho bé. I en un d'aquests viatges me'n recordo que vam acabar a França i ens vam quedar sense benzina. I vam anar a una gasolinera... I resulta que només anava amb targetes, amb unes targetes. No era com avui en dia, que tots tenim targetes i tal. I només amb diners no funcionava allò, vaja. Vam haver de parar un cotxe, demanar a veure si ens ho podia pagar, donar-li els diners, que eren pessetes perquè no teníem franc. No sé què portava en aquella època, però encara no hi havia euros, em sembla.
Encara no estàvem a l'euro, clar.
En fi.
Quina aventura, no?
Aventures sempre màximes. Amb la Marta ens ho vam passar molt bé, a la biblioteca també. Anàvem, estudiàvem i lligàvem a la biblioteca. Fèiem un 2x1, era fantàstic.
Optimitzàveu recursos, no?
Exacte.
Ets molt això de deixar ara també de dir, bueno, vaig allà on em porti el vent, no? O vaig allà on... Encara ho ets una miqueta així?
Bastant, eh? Sí. Ara tinc dos amics, la Laura Rossell, que també és periodista i sabadellenca, i l'Enric Esteban, que fem molts viatges junts, també. I també és com una mica...
Allà on es porti el vent, no?
Sí. Què fem, això? Mira, a mi m'han dit que no sé què per aquí. Doncs vinga, doncs anem-hi, saps? I acabem a llocs que potser en algun moment... Que no ha sigut res premeditat ni allò pensat fins a l'últim detall, sinó que anem una mica també així a la bogeria. I a mi l'experiència em diu que són els millors viatges. Per tant, de moment ho seguiré fent.
I t'agrada molt.
Ara ho tenim difícil.
T'agrada molt viatjar. Ara, evidentment, doncs, amb el tema de la Covid tenim moltes restriccions, però és una de les teves passions, no?
M'encanta. I a vegades només un cap de setmana, que te'n vas el dissabte molt d'hora del dematí, que necessit, que és l'únic moment que jo prenc cafès, són aquests viatges, que llavors arribem al lloc i vinga, un cafè, i vinga, un altre cafè, llavors així aguanto tot el dia, perquè com que no em prenc mai, em va perfecte. Però et dona la sensació, quan has arribat, tornes, per exemple, jo què sé, o el diumenge a última hora, o el dilluns al matí a primera hora, i et dona una sensació de desconnexió un sol cap de setmana que és meravellosa, perquè és que et porta a un altre món i desconnectes totalment del que estàs fent en el teu dia a dia. Jo, vaja, o sigui, això mentre ho pugui seguir fent quan acabi la pandèmia i puguem tornar una mica a la normalitat o a la vida d'abans, vaja, jo serà una de les primeres coses que vull recuperar.
Uh-huh. Cap a Platja d'Aro, cap a Platja d'Aro.
Cap a Platja d'Aro. Bueno, Platja d'Aro també era molt el món, molt discotequeo i tot això.
Ja,
m'imagino. Sí, que, ostres, vam passar grans nits a Platja d'Aro. Allà sabeu què fèiem? Amb la Marta ens n'anàvem a la tarda, anàvem cap allà o al matí, ens arreglàvem a dins del cotxe, ens canviàvem de roba, ens maquillàvem, i teníem ja un lavabo que hi havia allà en un pàrquing i ens rentàvem les dents en allà i tot. Menjàvem pa Bimbo amb nocilla, amb Nutella, i fuet. Aquesta era la nostra dieta, perquè...
Molt saludable.
Sí, una cosa que tenim les dues, també, és que som una mica del puny un poc agarràs, uh-huh. No? No podíem gastar gaires diners, tampoc en teníem tants. No?
Éreu joves, clar.
I aquesta era la nostra dieta, i llavors sortíem de festa i acabàvem dormint al cotxe. I l'endemà al matí, quan ens despertava el sol, la calor o el que fos, doncs tornàvem a baixar cap a Sabadell i, escolta, no necessitàvem res més.
I cap endavant, no? S'ha de dir també, fixa, Raquel, té unes dents precioses.
Ui, però això, sí? Això ha sigut molts diners invertits aquí, en aquestes dents.
No, és que el somriure, té un somriure i té una tensa a les dents. És que m'imaginava les dents aquestes amb la nocilla.
Amb la nocilla em queden divines, no t'ho pots ni imaginar, però, ostres, no, aquí hi han hagut bràquets de quan era petita, que allà els meus pares devien destinar-hi una bona pastarrufa, fins que va haver-hi un moment...
Ruïna, això del dentista, és la
ruïna. Sí, va haver-hi un moment que em van dir, ara t'has de posar, perquè a mi em van eixamplar el paladar, que el tenia... Bueno, no, era un desastre, la meva boca era el desastre total i absolut. Em van eixamplar el paladar, em van posar bràquets, després em van dir, ara t'has de posar una mena de gomes que s'agafaven per darrere del cap i es pinxaven en uns bràquets. I això ho has de portar 12 hores al dia. I jo vaig pensar, sí, home, que em posaré jo aquesta cosa 12 hores al dia. Vaig dir, fins aquí hem arribat. I vaig deixar el tractament, diguem, a mitges quan era joveneta, ja no vaig seguir. I de gran ha existit això, que és l'Invisalign, que és com una mena de fundes que són transparents. Mm. I això deu fer cosa de... M'ho vaig fer fa 4 anys deu fer que m'ho vaig començar a fer, i amb 12-15 mesos ja les dents ja es van tornar a posar a lloc i meravellosa.
I el somriure, ben invertits aquests calarons, llavors.
Home, sí, diners ben invertits, tu, gràcies.
Li ha quedat molt bé, Raquel, li ha quedat molt bé.
Perfecte, li ha quedat perfecte. Escolteu, Maria, t'hem demanat 3 cançons, anem amb la primera. Digues quina és i per què l'has triada.
A veure, la primera, Sono Tremendo.
Hombre! Sí. No, home, del Rocky Roberts!
Ah, exacte!
Hombre! El primer és... Michael Jackson, el Michael Jackson abans de la...
És una cançó que a mi em dona un bon rotllo increïble, que ara, òbviament, no passaria cap filtre políticament correcte, perquè acaba dient con tu te la regats de Sono Tremendo, saps? I faig una mica el que vull amb elles, i dius, molt bé, fantàstic, senyor Rocky Roberts. Però aquesta és una cançó que escoltava amb el cotxe, amb els meus pares i la meva germana, sobretot això, doncs, als estius, quan estiuejàvem a Alp, a la Cerdanya, o allà on fos, tenien un caset d'italians, i aquesta, per mi, era la millor cançó del món mundial.
Doncs vinga, que soni ben fort i viatjarem gràcies als records de la Xinxó. Fins ara!
Come on.
Doncs avui a l'Alegria de Viure, doncs descobrint la trajectòria professional i vital de la Maria Xinxó. Maria, evidentment, ens has de parlar dels teus inicis, no? Als mitjans locals, en aquesta emissora i també a Televisió de Sant Cugat. Quins records guardes?
Uf, és que eren uns inicis molt, molt, molt xulos perquè primer que tot era nou, no? Jo recordo, clar, vaig començar a Canal 50, Vallès, no? El canal català, que em vaig anar allò a picar la porta a primer de carrera a dir, hola, puc treballar? Puc ajudar-vos en alguna cosa? I vaig començar allà com a becària i després ja de seguida a equip de cap de setmana, que ho fèiem amb la Laura Olivan, que fèiem parella, ella gravava i jo feia de periodista, i també ens passàvem el cap de setmana recorrent tota la comarca buscant doncs, rodes de premsa o qualsevol acte que fessin, i també tinc molt bon record d'aquells inicis. Després, òbviament, Ràdio Sabadell, que va ser doncs, una etapa també molt xula, que vaig aprendre molt, al costat de l'Aranza Díaz, que feia també l'informatiu del cap de setmana i el fèiem juntes, i era un mano a mano també molt xulo, molt xulo. I allà vaig conèixer doncs, això, gent amb qui ara segueixo treballant o compartint vida, no? Com l'Aleix Pariser o la Laura Rossell, per tant, gent supermaca que van començar també aquí a Ràdio Sabadell i que me'ls estimo moltíssim. I, òbviament, l'etapa de Televisió de Sant Cugat per mi va ser vital, un abans i un després, perquè allà sí que es va fer una cosa que érem una petita família, ho fèiem tot, treballàvem i després ens anàvem de festa i era tot molt, molt endogàmic, érem molt nosaltres tots.
Molt festera, tot molt festera,
Sí, la platja, això, home. Home, jo no desaprofitava cap moment per passar-nos-ho bé. Allà hi havia, a Sant Cugat hi havia un karaoke que es deia Bohèmia, que ens ho passàvem superbé, i que fa poc encara el director de la tele, el Romà, va enviar unes fotografies de tot l'equip a dalt de l'escenari cantant Vés a saber què, de nits memorables de Sant Cugat. Mm-hmm. O sigui, una meravella. Sí, sí. Doncs... És treballar i passar-s'ho bé.
Això és molt important, eh? Tenir bon ambient a la feina ajuda molt, també.
No és que ajudi, és que és clau. Si no tens bon ambient, entenc que amb qualsevol feina, però amb una feina que en molts casos és d'equip i que en molts casos és moltíssimes hores, perquè això sí que ho té, o és el periodisme és i dedica totes les hores del món i més, si no hi ha un bon rotllo, una cosa més de pell, de sensació, que va més enllà del company, del company de professió, jo crec que no funciona. I això també és una cosa que es transmet en antena. Si vosaltres dos no tinguéssiu bon rotllo, això seria una merda de programa. Però ja, no, és veritat, és que es transmet això.
Vull dir, i més en ràdio.
Heu de tenir aquesta connexió. Si no, malament, no funciona.
I a més, ara, Raquel, trobarem un espònsor, després de parlar de tant de la dentadura i tot això, trobarem un espònsor. Hem de buscar-lo.
Doncs mira, benvingut sigui. Doncs, Maria, tenim també doncs, un company, un periodista que t'acompanya des dels inicis. El cert és que ha fet un exercici de memòria per recopilar dades, fets i curiositats viscudes, i crec que et sorprendrà molt.
Hola, Xinxó, i hola, oients de Ràdio Sabadell. Jo sóc el Xavi Pardo, també sóc periodista, i com la Maria, doncs, jo vaig començar aquí a Ràdio Sabadell, que és on vam coincidir, on ens vam conèixer, i vam estar molts anys plegats, i ara també com ella estic a RAC1, a Erella Felislàndia, jo continuo els informatius on també vam coincidir durant un temps, i de l'etapa sabadellenca, aquí a Ràdio Sabadell, doncs vam viure moltes anècdotes i moltes aventures plegats. Vam fer molts plens municipals, molts informatius, moltes festes majors, moltes unitats mòbils, en fi, hi ha moltes anècdotes, i segur que us n'està explicant de molt bones, però segur que el que no us ha explicat és que, bé, ara els seus gustos musicals podríem dir que s'han refinat una miqueta, no? Ara és molt fan de Clara Peia, per exemple. Però quan ens vam conèixer aquí a Sabadell, ella era la presidenta del club de fans de Macedònia. Eh que sí, Maria? De Macedònia, sí, sí. Vam anar com a grupis a més d'un concert de Macedònia, allà a primera fila, cantant allò de posa'm un suc de llimona, mango o pinya, més igual. Oh, ja no recordo com ho seguia, però sí que vam anar a diversos concerts de Macedònia i, vamos, loquitos, com a grupis, allà a primera fila, donant-ho tot.
A veure, explica'ns això, de veritat, presidenta, de veritat.
Home, jo crec que aquí el Xavi ha sigut una mica excessiu en el càrrec, no?, com a presidenta del Club de Fans, però he de dir que, o sigui, sí, estava enganxada a Macedònia, em feia, bueno, m'encantaven, em donaven també això, un bon rotllo i ens ho passàvem molt bé. I llavors, amb l'excusa que el Xavi Pardo tenia una germana petita i que l'havíem d'acompanyar als concerts de Macedònia, perquè a ella li agradaven els concerts de Macedònia, érem nosaltres els que ens ho passàvem superbé i era, bueno, era fabulós. O sigui, reiem moltíssim amb el Xavi Pardo. És una persona que, a més, ara, clar, amb la pandèmia és més rotllo perquè no ens veiem i estem teletreballant pràcticament tot el dia, però el Xavi és aquelles persones que té com fixació per les orelles. I si jo estic, per exemple, treballant i fent, no sé, preparant un guió o el que sigui, i m'apareix de cop i volta algú, una mà pel darrere, que em comença a tocar l'orella, que és una cosa que m'encanta, és segur que és Xavi Pardo, saps? I jo sempre, és una de les coses que més trobo a faltar, que és que el Xavi Pardo em toqui les orelles. O sigui que, Xavi, a la que tornem a...
Necessitem contacte, no?
Sí,
físic.
Contacte i que em segueixis tocant les orelles. Sempre, forever and ever.
Josep, jo crec que... suposo que tots els companys que treballen amb la Xinxó no s'avorreixen, perquè, déu-n'hi-do, les històries i anècdotes que ens expliquen.
Home, i a més ara ens ha donat una clau, perquè un dia ens presentarem allà, per darrere, una cada orella, li rascarem l'orella i, escolta, i ens portarà a Platja d'Aro o allà on sigui.
Exacte.
Sí, jo, o sigui, si em toqueu l'orella ja ho teniu guanyat. Però he de dir que el Xavi Pardo la toca molt bé.
Hauríem de practicar, Josep, hauríem de practicar nosaltres. Doncs tenim un testimoni que, de fet, corrobora que amb la Maria, doncs, un mai s'avorreix. Escoltem, perquè ell mateix es presenta també a la nostra audiència.
Hola, què tal? Soc l'Enric Esteban, director de Continguts i Programació de 8TV, i va ser precisament a 8TV on ens vam conèixer amb la Maria. Bé, més que conèixer-nos, ens vèiem. Ella treballava 8 al dia i anava molt atabalada amb l'actualitat i jo estava a la gestió del canal i, per tant, no ens coneixíem del tot. Podem dir que la nostra amistat s'inicia en un sopar que organitza la Laura Rossell en un restaurant on vam riure tant en aquell sopar, ens ho vam passar tan bé que gent que estava al voltant, en altres taules, li van confessar després a la Maria que li hagués agradat estar sopant amb nosaltres en lloc d'estar amb la gent que estaven sopant. No sé si us es podia explicar, però si us pot explicar, que us ho expliqui ella. Més endavant, darrere d'això, vam començar a fer viatges pel món i ens hem anat coneixent cada cop més. I si una cosa tenim clar és que ella pot organitzar un pla que fins i tot si surt malament toca passar bé. Per exemple, ens va passar a Nova York que ella va organitzar un pla immens que era pujar a The Top of the Rock i gaudir d'un sunset. I pel que sigui es va torçar tot una mica. Espero que ja us expliqui amb més detalls.
Ah, explica.
Colin, o sigui, però heu parlat amb tota la gent que m'estimo o què? Que això és molt fort.
Les nostres fonts, aquí els nostres contactes.
No, estic al·lucinant.
De fet, abans de que expliquis això, perquè potser l'anècdota va relacionada, hi ha una periodista que també és de casa nostra, també és sabadellenca, és extreballadora d'aquesta emissora i una de les veus radiofòniques femenines més inconfusibles que, evidentment, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de parlar de tu, de descriure't i explicar-nos no una, sinó moltes anècdotes. Ella és la presentadora del Matí de Catalunya Ràdio, la Laura Rossell.
La Maria Xinxó, per mi, és riure, menjar molt bé, beure molt i molt bé i viatjar. Anècdotes que hem compartit amb la Maria Xinxó i que estic convençuda que estarà encantada de compartir amb tots els oients de Ràdio Sabadell. El dia en què a plena llum del dia ens van convidar a abandonar un local de còctels de Nova York, per exemple. Segur, Maria, que donaràs tots els detalls necessaris perquè l'audiència entengui aquella bonica anècdota. I després el descobriment d'una exòtica beguda a les repúbliques bàltiques que va provocar algun atac desmesurat de riure en el cas de la Maria, que segur que també convindrà que és important que els oients coneguin amb tot luxe de detall. I per últim, una tercera anècdota amb ella, un naufragi, un intent de naufragi. En aquest cas, al sud d'Itàlia, sempre amb la Maria, l'Enric Esteban i jo com a protagonistes. Són tres anècdotes dels tres últims estius que hem viscut junts, en viatges en els que hem après molt, hem rigut molt, ens hem passat molt i molt bé, a Nova York, a les Repúbliques Bàltiques i al sud d'Itàlia.
Doncs una abraçada també a la Laura, que també l'hem de convidar un dia a l'Alegria de Viure, però a veure, o sigui, no sé, és igual al destí, vosaltres tres, l'Enric, la Laura i tu, doncs teniu tots els ingredients necessaris perquè doncs l'aventura i el riure no hi faltin, no?
No, és allò de la liem parda, no, bàsicament. Sí, no sé, per on he de començar?
No sé.
A la Top of the Rock.
Vinga.
Era un dia que, a més, havíem caminat moltíssim, estàvem cansadíssims, ens havíem fet Manhattan amunt i avall no sé quants quilòmetres i va ser, bueno, però acabem i anem al Top of the Rock i veurem la posta de sol, que a mi m'encanta fer fotografies de les postes de sol, i ja veureu que xulo, no sé què. I vam arribar i res, vull dir, vam allò, la típica cua que fas a dintre, i fins que no pugem a dalt, passa una estona. I arribem a dalt, que havíem entrat feia un temps bé, normal, doncs el diluvi universal. Però el diluvi universal, vull dir, el diluvi universal, que no vam poder sortir a fora i que, òbviament, no vam veure Sunset perquè era negre absolut, de cop i volta, total, que ens vam quedar sense cap mena de vista des de on se suposa que hi ha les millors vistes de Manhattan. Per tant, cap problema, vam riure molt, això sí, per tant, ja està, vull dir, fet estar, el diluvi el teníem allà. Després, ens vam fer fora d'un local de còctels allà també a Nova York, perquè l'Enric ens va ensenyar una cançó que, quan per veure i així passar-t'ho bé, no, has de dir, doncs jo què sé, per exemple, no, si vols que begui la Raquel, doncs has de cantar: si la Raquel quiere ser de nuestra banda, ha de beber un poquito, jo que sé, si estàs bevent cervesa, de cerveza. A la pa arriba, a la pa abajo, a la pa centro, a la pa dentro, a drinki, 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 i així, drinki, drinki, fins que tu acabes. I si tu acabes, dius, es de nuestra banda. I si no tu acabes, no es de nuestra banda. I això és el que vam fer en aquest lloc de còctels, creant una sensació amb la resta de comensals que hi havia allà, que es van anar afegint el drinki, 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 drinki.
O sigui, m'imagino tot el local, no?
Sí.
De la banda, sí, es van fer tots de la banda.
Potser ja n'havien tingut prou de la drinki, drinki, i ens van convidar a abandonar el local molt amablement, això sí.
Una bona banda, vau fer una bona banda, eh?
Sí, exacte. I l'altra història...
La beguda.
El naufragi, no?
Sí,
la beguda i el naufragi ens queda.
La beguda és sangrites, que és una cosa boníssima, que és mexicana, però que vam acabar provant a les Repúbliques Bàltiques, que ja em diràs tu. Doncs feien les millors sangrites que hem provat mai, que crec que porten tequila i després una mena de suc de... O sigui, primer et fots com la tequila, després un suc de tomàquet, que et deixa un gust boníssim a la boca, però clar, si et comences a fer unes quantes sangrites, al final, clar...
Va pujant.
També estan assegurats. I el naufragi, això va ser aquest estiu, que per sort el coronavirus ens va respectar una setmana i vam poder anar a Nàpols i al sud d'Itàlia. I allà a Nàpols, quan vam arribar,
Nàpols
vaig veure...
Nàpols és preciós.
Em va encantar. Aquella...
Bueno,
no, 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 és molt recomanable. Sí. Doncs en allà hi havia uns italians, no? com tot de famílies, que estaven allà amb unes barquetes just al port. I vaig dir, ostres, potser les lloguen, no? Ah, doncs va, anem a preguntar. A més, la Laura i l'Enric tots dos parlen italià o el xapurregen. I qui és l'única que no en té ni idea d'italià? La Menda Lerenda. Qui va haver d'anar a parlar amb els italians aquells, els mafiosos de Nàpols? La Menda Lerenda. Jo, è possibile, llogare, una barquinha. È possibile, ah, possibile. Sí, bueno, total, que lloguem una barquinha d'aquelles. I l'Enric Farrem i ens va portar, doncs, no gaire lluny del que vindria sent allà on estàvem, on vam sortir. I les corrents o el que sigui feien que no poguéssim tornar a port, i l'Enric allà ho intentava, va trencar un rem, i en aquí sí que llavors ja ens vam veure obligats a fer fins que algú ens va rescatar, ens va remolcar i ens va portar a port, i allà ens vam quedar durant tot el dia allà al costat de la resta de famílies italianes, allà al port, que ningú sortia, i llavors vam entendre que possiblement per les corrents estaven tots en allà amarrats i no se n'anaven pas a donar una volteta com havíem volgut fer nosaltres.
Boníssim.
Dona gust sentir-la, Déu-n'hi-do, eh? Ja,
i anar de viatge amb ella.
Escolta'm, de fer la colla pessigolla, d'anar tots amb aquests viatges...
Boníssim. Oh, i escolta, i parlant de viatges, parlem d'Islàndia, no? Perquè se'ns acaba el temps i hem de parlar, evidentment, doncs, de la teva feina actual, no? Quin és l'ambient, també, doncs, i com és l'Albert Tom, com a cap?
Doncs, no, jo, és el millor cap que he tingut mai, i no és perquè treballi amb ell ara, ni molt menys, però és una persona, i jo crec que això... és molt difícil a vegades en un cap, que et diu mil i una vegades les coses bones, quan li ha agradat una cosa, o sigui, t'ho reforça al màxim, que això jo crec que és vital perquè tu treballis també a gust, i quan una cosa no li ha agradat, també te la diu, que és superimportant, però te la diu d'una manera amb respecte i amb una mà esquerra, no?, que fa que d'allò n'aprenguis. I crec que per mi aquestes dues visions, no?, són perfectes. A banda que amb l'Albert també és una persona que riem moltíssim, i que tot l'equip d'Islàndia hem fet un equip xulíssim també, doncs això, no?, que tan aviat ens en podem anar de festa i passar-nos-ho teta i cantar escondidos com si no hi hagués demà, com posar-nos a treballar i fer coses molt xules professionalment, no? Uh-huh. Islàndia és un regal, i és una sort poder-hi treballar, la veritat. Sí, és que només tinc paraules d'agraïment.
El que també, això, no?, que l'Albert també és una persona molt relacionada amb Sabadell, no?, que també el Sabadell igual se li ha encomanat també aquest tarannà, no?, també una miqueta així, amb el seu humor, així una miqueta càustic, no?
Exacte, no, però l'Albert és les risses, vull dir, és un tio que té molt d'humor, moltíssim. Uh-huh. I, de fet, a les nostres reunions sempre hi ha com... Ara m'estan esperant, perquè...
Ja acabem.
Comencem a les 12 i ja els he dit, comencem a 2:15. I sempre a les nostres reunions sempre hi ha com una prèvia que és de cachondeo i de riure i de passar-nos-ho bé, i després treballem moltíssim, perquè treballem tots el que no està escrit, que és el que deia abans d'aquesta professió, que és preciosa, però que realment, si no hi ha aquest ambient de treball, que hi és a Islàndia, el resultat no és el mateix. I també per un mateix, és que és... una qüestió de salut mental, o sigui, de poder riure mentre treballes. Mm-hmm.
Xinxó, no et perdis també el missatge que ha volgut compartir amb nosaltres la Glòria Guards, que va ser l'editora d'aquest llibre i que segur que també et sorprendrà.
Va ser molt fàcil treballar amb la Maria Xinxó per la seva professionalitat, la seva entrega i el seu entusiasme. Crec que pot estar molt orgullosa quan d'aquí molts anys algú es pregunti per què el 2018 tants catalans portaven el llaç groc. Saber que pot trobar la resposta en aquest llibre. I la fita més important va ser, doncs, això, aconseguir el pròleg de Déu Nostre Senyor. I qui és Déu Nostre Senyor? doncs amb Pep Guardiola. Va ser un plaer, estimada Maria, i espero que en vinguin molts més. Una abraçada ben gran.
Doncs a veure, Maria, abans d'acabar, vindran més llibres o què? Com ho portes,
doncs,
això?
Sí. 6 de maig.
Estàs escrivint?
No, ja està escrit. 6 de maig surt un nou llibre, però que també és una cosa real, igual que el llaç groc, que amb la Glòria Gasc doncs vam treballar molt bé també amb aquest llibre. És una història d'una noia que es diu Maria Petit, que ara té 28 anys i en fa 10 que es va quedar cega en un accident de moto. I és la seva vida al llarg d'aquests 10 anys, però no és un llibre lacrimogen, no? Òbviament hi ha moments molt durs, perquè imagina't, en plena adolescència, quedar-te cega d'un dia per l'altre, doncs com ho entomes això? Però si vosaltres creieu que a mi m'han passat històries de viatge i tot això, el que li ha passat a la Maria Petit ja és de redobles, perquè és increïble. O sigui, és una tia... és la bomba. I és un llibre que explica totes les històries, totes les anècdotes que li han passat, sense dramatismes, ni tampoc Mr. Wonderful de si vols pots, no. Òbviament hi ha moltes coses que ella no pot fer arran de quedar-se cega, però n'hi ha moltes altres que sí que pot fer i això no l'atura per seguir-ho fent, no? I llavors és totes les històries que li han anat passant al llarg d'aquest temps, aventures, coses més grans, coses més petites, posades en un llibre, i hem treballat juntes i ens fa molta, molta, molta il·lusió aquest Marieta de l'Ull Viu, que es diu així, que aquí ja es veu una mica l'humor i el sarcasme que li volem donar al llibre, que és com és ella, la Maria Petit, que és una passada de tia. Que mira, un dia... no és de Sabadell, però l'alegria de viure, vamos, ja et dic jo que la té.
L'adoptarem, eh? L'adoptarem.
Sí.
No, i escolta, clar, no, i a més també en parlarem, ja us trucarem doncs, quan estigueu doncs, a punt, no?, de treure doncs, al mercat literari aquest nou llibre, que ens farà molta il·lusió. Se'ns acaba el temps. Josep, que tenim alguna pregunteta més per fer-li, digues.
Sí, bueno, quan estàs així és una miqueta down, quan unes coses no acaben d'anar així massa bé, a on trobes l'alegria de viure?
Doncs jo la trobo... per sort estic poc down. Vull dir, em costa una mica arribar a estar down, però quan ho estic, òbviament jo la trobo amb els amics, amb l'entorn, amb la família, no? Amb la parella. És que és el meu motor, no? Aquest ambient, no? Que fa que... Jo soc feliç. És que jo em sento una persona feliç i jo crec que això ho fa també l'entorn, no? La gent d'aquí que t'envoltes o sigui, la família que tries i la família que et toca. Doncs totes, o sigui, jo estic supercontenta de la família que m'ha tocat i de la família que he triat, saps? I els exploto al màxim, sí.
Jo crec, Raquel, que se li nota, eh?
Totalment, totalment.
Se'n nota.
Amb aquest somriure i amb aquests ulls, que no porta la mascareta avui, però es veu com somriu. I escolta, Maria, que et deixem perquè sé que tens feina, però digue'ns de qui vols doncs, que ens encomanem de la seva alegria de viure. No sé si has pensat doncs, a un sabadellenc o sabadellenca o algun, o més d'un.
N'havia pensat més d'un i alguns ja han sonat avui, com és l'Ada Xinxó, que és la meva germana, perquè crec que... Bueno, jo és una dona que admiro moltíssim i que com més anys passa, més me n'adono que l'admiro i que m'hi vull emmirallar d'alguna manera, no? I que, a més, és una crac dalt de la bici, que no se li resisteix res i que té també històries d'aquestes per explicar que no us les acabareu. Per tant, jo crec que la meva germana és una gran alegria de viure, la de Xinxó per una banda. L'altra que us anava a proposar també és la Laura Rossell, que ja l'hem sentit, que és una gran periodista, una gran amiga. És una persona que a més costa molt entrar en el seu món, és una persona molt reservada, que li costa molt doncs, exterioritzar... No, som una mica l'antítesi, no? O sigui, jo ric per ella... Però quan aconsegueixes crear el moment de serenor perquè ella estigui tranquil·la, perquè ella estigui a gust, és meravellosa, és fantàstica. I més enllà, que és una periodista que crec que s'ho ha treballat moltíssim, com una formiga, començant, òbviament, per Ràdio Sabadell i fent uns horaris inhumans que ara segueix fent al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio i que crec que potser no se li està reconeixent prou tota aquesta feina, tota aquesta, aquest procés per arribar on ha arribat, que és on crec que es mereix, que és el Matí de Catalunya Ràdio. I dues persones més ja de propina.
Vinga! Quina generositat, eh?
La Mireia Vilapuig, que són actrius, són artistes, potser us en recordareu de la sèrie de Polseres Vermelles, també, la pel·lícula Herois, han sortit en aquestes dues referents, diguem, que pel públic general, i amb elles els hi vaig fer de cangur durant molts anys de la seva i meva vida, i vam viure moments fantàstics a Sabadell, també quan elles començaven teatre, portant-les a la faràndula. Clar, moment, anar-les a buscar a l'escola, bueno, passant per aquí, pel costat de Ràdio Sabadell, perquè vivien molt, molt, molt a propet, també. No sé, és, jo amb elles, quan els hi feia de cangur, per mi era com fer teràpia, també, perquè és allò, no? Aquesta desconnexió. I són meravelloses, són fantàstiques i tenen un talent increïble.
Jo, Raquel i Maria, haurem d'inventar-nos un programa per fer la competència a Islàndia i li posarem per nom Sabadell. A Catalunya Ràdio ens anirem allà i posarem Sabadell.
Val, però que algú faci la sintonia, que no sigui la meva germana i jo, que si no semblarà molt, molt de missa.
Escolta, Xinxó, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer compartir la teva alegria de viure, llarga vida també, doncs, a la teva feina a Islàndia, i que coincidim moltes vegades més en aquesta emissora. Que vagi molt bé, molt bon dia a tots dos. Ah, per cert, recomana'ns una última cançó, perquè t'havíem demanat moltes, no ens ha donat temps a fer tota la teva selecció, però tria una altra per acomiadar aquesta entrevista.
Acomiadem un Mishima amb un tros de fang que Mishima per mi, bueno, els trobo moltíssim a faltar. Necessito anar a un concert de Mishima ja, per favor, vull dir, amb vena, sisplau, que me'l posin, perquè són meravellosos, són fantàstics dalt de l'escenari i baix de l'escenari són un equip maquíssim, tots els de la banda de Mishima que me'ls estimo moltíssim també, o sigui que acabem-ho,
acabem-ho,
Mishima, i
acabem-ho bé. Acabem ben amunt. Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots dos. Cuideu-vos.
Gràcies, petonets.
Adéu. I un avui no puc.
Saps reconèixer en mi el que tinc d'or, et sembla una llauna, jo m'arrugo i vaig oxidant-me, el que trobo dolç a tu.
Al matí, amb Raquel Garcia.